els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Què passa, Zeta?
Ui, dissocio ara amb la Zeta, eh?
Ja escoltava Filosofia Millennial.
Bé, bueno.
Aquí estem, no?
Aquí estem.
Vale, torno a camarada, com sempre, no?
No, Zeta està...
T'identifiques?
Amb Zeta?
Sí.
Sí, prou. Encara que, bueno...
Sí, sou, això... sou rarets.
Ho parlàvem l'altre dia amb... Bueno, aviam, tampoc que et passis, eh? Però ho parlàvem l'altre dia amb els amics i deia que, bueno, que això de les generacions està molt bé. És molt interessant, bla, bla, bla. És una idea, per cert, que és superimportant. Bueno, clar, mira, doncs avui parlem una mica de generacions. No és broma, eh? No és el tema d'avui, però sí que és interessant. La idea de generació és super, super, super important al pensament d'Ortega y Gasset. Ell considera que per ell hi ha una raó històrica, que s'articula històricament, i a les nacions, la idea de nació, la idea de país, el que sigui, sempre està en conflicte entre tres generacions. La gent que ja ha viscut un món i ha deixat un llegat, la gent que està com treballant activament i els que s'encarregaran de llorar aquest futur, diguéssim.
És a dir, els boomers, com els pares de la meva generació,
sí,
els millennials i els Z, estem en conflicte. És això?
Clar, la idea d'Ortega és una mica diferent, perquè pensa que ell pensa això a finals del 19, principis del 20, i clar, en aquell moment sí que hi havia com tres etapes molt marcades de la vida, no? Joventut, adultesa, bellesa, molt marcades. Sobretot la gent es convivia de fet a l'hogar i de més, això no, com els oients ho sabran millor que jo. Però clar, en el nostre món, hiperaccelerat, hi ha moltes més articulades alhora, no? Perquè clar, en aquest cas tu i jo hauríem de mig compartir una, més o menys, segons per Ortega. I després els boomers i la gent ja més gran, el que serien els... la Quinta del Biberón, el que sigui, haurien de compartir també una altra.
Val.
No? Llavors sí, per Ortega estem en conflicte perquè, diguéssim, s'està al món de tres maneres diferents. No? Aquesta idea que la trobo jo, aviam, està bé, però la trobo una idea una mica burgesa, la veritat. Perquè concep que les diferències provenen d'un tema d'edat i no d'un tema de classe. No?
Val, bona aquesta.
Vull dir que...
Sigui com sigui, per edat, les generacions... No sé com es pensa quan comença i quan acaba, i per tant, on posem els seus límits?
Sé que a ràdio t'ha quedat això, eh? Per qui no sàpiga, el tema avui són els límits, vale? I ara ha fet un joc de paraules aquí, en plan... comunicador, un gran comunicador.
Gràcies.
els límits... Mira, doncs, parlant de límits... Ara acabem de filar el tema de la generació del límit i ja passem al límit.
Vinga.
I si és que hi ha límit. Bé, la qüestió és que jo crec que els límits de generació es marquen, evidentment, pels fets que constitueixen un esdeveniment, no? Diguéssim, hi ha un gran esdeveniment, com, jo què sé, és l'avinguda d'internet.
Val.
I la tecnologia, la tecnificació, pum. Doncs això marca, diguéssim, una manera d'estar al món que canvia, no? Hi ha una criança diferent, hi ha certs esdeveniments que consoliden doncs, aquesta agenda d'una manera o altra. Ara bé, què passa? Això tenia molt sentit en un món marcat per esdeveniments, no? Diguéssim, fins la caiguda del mur de Berlín, no? I així és quan... Que mira, això seria una bona manera de parlar de límit, també. Hi ha un article famosíssim de Francis Fukuyama, que és un filòsof molt important... neoconservador, que articula sobretot el pensament de l'era Bush i de més, no? Que diu... Bush o Reagan, ara? Fa sobte, que Bush. Que diu, bàsicament, que té un article que diu el fi de la història, no? I bàsicament argumenta que des de la caiguda del mur de Berlín, no? I la desarticulació, no? de la URSS, el desmembranament de la URSS, ja la història ha acabat. No? Diguéssim, l'estat liberal capitalista de benestar s'ha sentat com... indubtable, ja no hi ha una alternativa, la història ha acabat, pròpiament dita, i llavors només hi haurà petits conflictes a llocs, entre cometes, subdesenvolupats, diu ell, on s'hauran d'anar actualitzant aquest sistema i trobarem certes petits esdeveniments, però no hi haurà un canvi significatiu a la història. No? I clar, llavors, en aquest món, Francis Fukuyama, d'alguna manera, evidentment, per a mi no té raó, però sí que és cert que des dels anys 90 hi ha una desarticulació del temps. El temps diguéssim, el capitalisme acaba amb el temps, d'alguna manera, hi ha una constant repetició d'un present nauseabund que es repeteix a si mateix. Per això la gent ho podrà veure, sobretot, amb el tema de la moda, no? On hi ha una repetició gairebé neuròtica de les tendències del passat, però cada cop en períodes de temps més curts, no? I en aquest sentit, clar, ara ja que si la generació X, la Z, la no sé què, no sé quantos, però com no hi ha grans canvis al món, o tot està canviant massa, que és impossible definir uns fets lo suficientment significatius com per establir diferències, la meva generació jo crec que se'ns comença a presentar líquida o inoperativa. I aquí ja tanquem el tema de la generació i el límit.
Val. Venies a parlar dels límits. Entesos com a el final cap al principi d'una cosa?
No.
Val.
Bueno, podríem abordar-ho així. Però venia a parlar del límit...
Com definim el límit?
Clar. El límit és una metàfora, sempre. Jo crec. No? Això seria el primer. Però venia a parlar del límit, però ficant el pes a la fora. És a dir, sempre que es constitueix alguna cosa, hi ha una fora constitutiu que es defineix com a límit. Vull dir, perquè algú sigui coherent, perquè hi hagi coherència, i nosaltres, els éssers humans, busquem la coherència d'alguna manera en la nostra vida, els nostres pensaments, les nostres opinions, i la coherència és una cosa que valorem bastant. Una coherència que no té per què ser irracional, eh? La coherència ens ha de semblar coherent, ha de ser versemblant, no veràs. Això és una cosa molt important. O sigui, ens ha de semblar atractiu, no? És a dir, quan un utilitza alguna cosa, ha de tindre una bona sensació. No té per què ser bo, però la sensació ha de ser correcta.
Val.
No? Això és, per exemple, una cosa... Això utilitzo amb la gent que programa software i demés. Això la gent, ara la gent es queda una mica flipant, però les barretes aquestes de càrrega,
sí,
no, estan configurades per arribar molt ràpid al 80%, visualment, però del 80% al 100% van més lentes. Això està programat perquè sigui així.
És com l'últim minut de rentadora.
Exacte. Però perquè dona una sensació de progrés. No? Llavors, en aquest sentit, el límit és allò que dona una sensació d'unitat i de coherència i de solidesa a alguna cosa. Saps què? I el límit s'acostuma a fer com allò fora, allò que és impensable, allò que no ens podem imaginar... Mira, parlem de la setmana passada, no? Vull dir, el límit, d'alguna manera, és el que constitueix la cosa, no? I això és important perquè, diguéssim, el límit, que en teoria hauria de ser algo que... Uah, doncs aquí acaba això, ja està. No? El límit és una cosa que donem per fet, d'alguna manera, no? Perquè tota cosa material té un límit, no? Se'ls limita. Però el límit, més que ser una conseqüència, aquesta és on volia arribar jo avui, és l'origen. Aviam si m'explico. Això és una idea, per exemple, que quan Foucault, no Michel Foucault, parla del poder, ens diu que el poder és autogenètic. És a dir, les conseqüències del poder les crea el propi poder. És a dir, no hi ha una relació de causa-efecte en el qual hi ha un organisme de poder que implanta la seva llei i llavors hi ha unes conseqüències de la llei, sinó que, per dir-ho d'altra manera, el delicte neix amb la llei. Aquesta seria la idea.
Explica-m'ho això.
Bé, això és una idea, per exemple, que apareix a Spinoza, però diguéssim que el criminal és una creació de l'estat de dret.
Val, perquè és l'estat de dret qui posa aquella barrera. Entenc. No?
Perquè és l'estat
d'aquell delicte.
I anirem més lluny encara. Perquè és l'estat de dret que necessita el criminal per justificar la seva existència. És a dir, un estat de dret...
Que és bèstia, el que estàs dient?
Sí, sí, totalment. Però ho penso de veritat, eh?
Val.
O sigui, un estat de dret sense criminals no té cap sentit. L'estat de dret necessita de la contínua criminalització del que sigui per justificar el seu poder i la seva existència.
Però m'estàs dient que per qualsevol estat de dret caiem a la trampa... Trampa, tampoc. En alguna cosa que jo no estic gaire d'acord, a priori, com és el fin justifica los medios.
No sé què vols dir.
Jo, com a estat, eh?
Sí.
Jo, a través d'una cosa dolenta, me la faig meva, diguem-ne, per actuar en conseqüència.
Clar.
No a la inversa.
La idea és que no crec ni que hi hagi no hi ha una relació voluntarista, aquesta seria una mica la idea.
Val.
No hi ha una voluntat de fer.
Val.
Sinó que per el propi eix de poder, per la pròpia constitució del poder, el poder necessita d'aquesta constant validació. I en el cas de la llei, que és una cosa molt important, no? La llei estableix els límits de la societat, literalment. Vale? Però aquests límits serveixen per definir la societat.
Els límits entenc consensuats. No entenc.
Consensuats per qui té l'hegemonia per establir-los. La llei serveix a qui la pot aplicar i a qui la pot utilitzar. Aquesta seria la idea, no? O sigui, la llei...
Clar, és que... Aviam, fem una cosa, perquè tu estàs... No, ara... Clar, jo ho estic entenent des de la pura qüestió política, que és el que a mi sempre m'ha interessat, i jo crec que tu m'estàs explicant des de la pura versió filosòfica.
No, jo estic parlant de política, sí? Aquí, eh? Jo estic parlant de la llei estic parlant de l'article 4...
Em deixes que et porti la contra una miqueta?
Fes, si no, no em pateixis.
Val.
Jo estic molt tranquil, eh?
Clar, la llei emana del poder legislatiu, per tant, del Congrés dels Diputats, i allò ha estat votat. Per tant, emana a democràcia.
Sí? I tu t'ho creus, això? Jo em donat certa tendresa, pensar que això és així. O sigui, és a dir... Vale, anem a donar per fet que això és així. Vale, no? Hi ha una transició, una constitució votada amagat, no? Diguéssim, el trans del 78, sí. Cosa que... Bueno, això, aquí hi ha el senyor Trevijano, que es queixava bastant d'això. Qui no el busqui, no sàpiga qui és, que busqui per internet Trevijano, ja ho veureu. Però sí que és cert que, bueno, hi ha una constitució... que jo, ni a mi ni me viene, no? Perquè jo he nascut i me l'he menjada, en el qual, diguéssim, hi ha una sèrie de diputats, no?, que poden decidir que dintre d'un marge legislatiu, no?, que després hi haurà uns certs jutges escollits per gent que, evidentment, s'ha pogut permetre estudiar 15 anys, amb tot pagat i demés, no? Pobre gent, que com s'han sacrificat, quina pena, el seu privilegi, els quals hauran
de... Vens d'avui, eh?
No, clar, estem parlant de la llei, o sigui, s'hauran d'encarregar d'aplicar aquesta llei.
Sí.
No? Què passa aquí?
No només d'aplicar-la, sinó d'interpretar-la.
Clar. En nom de la justícia.
Clar. Quins
tela, eh? Diguéssim aquí, primer que hi ha tota una sèrie de coses, no? Primer, qui és el jutge que avalua el jutge? No? No, perquè clar, hi ha un jutge que avalua el jutge, llavors ja tenim el Tribunal Suprem, etc. I cada qual pitjor que l'anterior. Després tenim una sèrie de el Congrés dels Diputats, no? Diguéssim que és la en teoria té aquesta voluntat del poble i aquestes coses, als quals hi ha una expressió partidista, no? Diguéssim, on tenen primer una limitació legal. No poden fer el que vulguin.
No, clar, evidentment.
No? Perquè hi ha unes corts i no sé què, que es regulen i entre ells es limiten els seus poders i no sé què, no? Aquest famós, la repartició del poder, no? Però el que vinc a dir amb tot això és que el primer, quan parlem de llei, no parlem de la voluntat d'un particular de fer quelcom. No? La llei per si sola ja s'expressa de certa manera i porta certes necessitats inherents. I la llei, per molt que hi hagi un congrés escollit democràticament en el qual els migrants no poden votar, però viuen aquí, per cert, no? On hi ha tota una sèrie de gent que no pot votar, gent que porta molts anys aquí que no pot votar, perquè, bueno, perquè han dret que no vol votar, però si jo compro un pis per 500.000 euros puc votar, perquè sóc que em dona la nacionalitat, que això és molt fort. ¿Vale? Diguéssim que, encara que tothom pogués votar, utòpicament parlant, no? I diguéssim que el Congrés pogués fer això i la llei i demés, la llei implica una fora constant. O sigui, la llei sempre fracassa, això és una cosa que explica Hegel, la fenomenologia de l'esperit. Perquè si la llei pretén abarcar-ho tot, no serveix per res, perquè per això hi ha la realitat. No? És aquest conte de Borges que un mapa perfecte seria el món, que acaba ocupant el món, llavors no té cap sentit, perquè tapa el món, tapa l'hemisferi sencer. Però al mateix temps, la llei, quan pretén, la llei crea una legalitat, crea una normativitat.
Exacte.
La llei crea un constant. No? Això fa precedent, diguéssim. La llei genera algo que no existeix a priori. No, crea un delicte, llavors la llei té una és prescriptiva, és normativa. I en aquest sentit genera una realitat, no, que se li pot girar en contra.
Sí. Deixem recuperar-ho tot i no tant parlar de la llei, que avui no veníem a parlar de la llei, sinó veníem a parlar del límit. Tu quan m'has dit, vinc a parlar dels límits, o del límit.
Del límit, sí.
Val? Jo, el primer que m'ha vingut al cap, i segurament perquè és una qüestió que... És una qüestió per mi molt loca, val? L'assimilo una mica amb el temps.
Uh-huh.
Per què? Jo entenc el temps com una construcció humana.
Uh-huh.
De fet, és una construcció humana. El temps no existeix. El temps ens l'hem inventat per posar límits a allò que considerem que comença i acaba. No? El límit no deixa de ser una construcció humana. No?
Vale. Vàries coses.
M'estic explicant?
Sí, t'entens perfectament.
Vale.
O sigui, bueno, jo no sé si diria que el temps és una invenció humana. Com vivim el temps, sens dubte? Ara bé, digue-li sol que el temps...
No, evidentment. Estic dient com l'entenem nosaltres. És a dir, si jo dic ara, d'aquí 5 minuts arribarem a 2:15...
No, clar, el que deia jo la setmana passada,
és una invenció
que durant la Comuna de París disparaven els rellotges, perquè era un dispositiu de poder.
Exacte.
Sí, totalment.
Això aquí volia anar.
No, clar. Mira, jo crec que... O sigui, el límit, sens dubte, és una qüestió... aquí...
Tu deia, perquè igual que amb el temps, amb el límit, explica-li a l'univers el que és el límit.
No, clar. I a veure, aquí hi ha diverses coses que jo crec que són interessants a dir. Primer, el límit és interessant perquè no es deixa de trencar, però segueixen un límit. Aquí hi ha una idea molt interessant, que és una de les frases jo crec que més maques, no, que al principi jo no l'entenia massa, però amb els anys l'he anat... com es diu això? Què fan les rumiant, no? I al final...
No vas a dir què fan les vaques?
Sí, les vaques rumien, no?
Sí.
Clar.
D'una altra manera, però sí.
Això és el que diu, bueno, diu això diu Nietzsche, eh? Hem de pensar com una vaca, que té l'estómac, hem de rumiar. Sí. Doncs... Spinoza diu, no? Ningú no sap el que pot un cos.
Uh-huh.
Ningú pot saber què pot un cos. No? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. És una frase per mi molt, molt potent, no? Perquè realment... sempre el cos, en un sentit, el nostre cos, i en un sentit dels cossos materials,
sí,
apareix allò diferent, no? Hi ha una obertura constant, no? I en aquest sentit, igual que el nostre propi cervell, com a nivell neuronal, és plàstic, uh-huh, i genera portes on no n'hi havia, i llavors ningú sabia que allò era allà, però un cop està fet, pam, podem sortir per allà,
uh-huh,
no? Però, i això és una idea que planteja Hegel, que per Hegel hi ha dos infinits.
A
l'infinit finit i l'infinit...
L'infinit finit, eh?
Vale, sí.
Uau.
Que ve una mica per aquí, vale? Que...
Avui has dit, vaig a l'estudi de Radio Estela, torna a Boig en Joan.
I és la idea de... És la idea de... Que ve a dir la idea del límit. Hi ha un infinit que és limitat, hi ha un infinit que és il·limitat,
val,
i és a partir del limitat que genera l'il·limitat. És a dir, és això de, entre el 0 i l'1 hi ha més números que...
Sí.
Pues és aquesta idea.
Vale.
O sigui, a través d'aquesta limitació hi ha una possibilitat d'expansió. Què és el que planteja Hegel? Evidentment, nosaltres no podem copsar això il·limitat.
Uh-huh.
No podem copsar-ho. No podem plantejar-ho, no podem pensar-ho. Però per sort no depèn de nosaltres. No? I diguéssim que el volar, diguéssim, era un límit. Literalment un límit. I no podem dir que no fos un límit. Era un límit. Però al moment en qual hi ha una avioneta, volar no és un límit.
Clar.
Vale. Però era un límit. O sigui, i que ara si puguem agafar un avió, no invalida que fos un límit volar i fos impossible. Perquè era impossible. Fins que hi ha un cos nou que fa una cosa no altra que permet possible allò que era impossible. Diguéssim, no? I en aquest sentit, el límit... té un sentit operatiu. El límit serveix per apanyar-nos, diguéssim, no? Perquè en aquell moment volar sí que era un límit que era coherent perquè ningú es tirés d'alt a baix. No? Volar és impossible, no podem estar segurs que és impossible, però de moment no et tiris per la finestra. No, clar, vull dir, que tenen un sentit normatiu els límits. Els límits serveixen per establir criteris per anar fent mentrestant, no? És a dir, quan, per exemple, hi ha una crisi de filosofia, sobretot amb la metafísica, amb el formalisme, amb Wolf i el que diguéssim el dogmatisme, apareix Kant i què fa? La crítica a la raó pura, que és anem a posar límits a la raó, anem a establir els límits possibles del coneixement, anem a fer una illa on el coneixement sigui possible I Kant diu, hi ha el noumena, que és la cosa en si, que és el nostre límit. Allò no es pot pensar. Allò és impensable, acceptem-ho, i llavors anem a pensar els fenòmens.
Allò no es pot pensar, és, entenc.
És, o sigui, com el noumena és la condició de possibilitat de tot, com jo mai podré veure l'ampolla com és, tal i com és. La veuré sempre a través de les meves, a través de la meva subjectivitat, és a dir, a través de l'espai i el temps, perquè són els a prioris de la sensibilitat, per Kant. No? Jo tinc uns a prioris, l'espai i el temps els posa el subjecte. I tal com és això, mai ho podré saber. Vale. No? Llavors deixem de pensar tal com és, perquè estem perdent el temps. No? Però arriba Hegel i dirà, no, sí que ho podrem saber. No ara, però algú bé no ho podrem saber. No? Perquè estan donant el temps, i bueno, és igual. Però la qüestió és que els límits, tots aquells límits que posa Kant, que semblen el noumena, quan tu llegeixes aquest guerra opura, sembla infranquejable. Dius, ostres, quin bajón. Ja no podré saber mai les coses com són, m'he de conformar amb les impressions sensibles, que bueno, que estan molt bé, que hi ha coneixement, i hi ha l'imperatiu categòric, i la moral, i l'estat, i tot això. Però, carai, no? Quina limitació més gran. I després arriben els postkantians, que són kantians. 30 anys més tard allà a Alemanya, no tenim Fichte, Schelling i Hegel, que són una anada d'olla impressionant partint d'aquesta limitació. Es prenen a Kant tan en sèrio que diuen, ah, aquests problemes irresolubles que estan limitats, no, anem a posar-los en moviment, ara tot il·limitat. I arribem a la filosofia més completament total de la història de la filosofia. Vull dir, i aquell límit va servir precisament per generar tot un nou camp de possibilitat, que és la filosofia de Hegel, i és on apareix Karl Marx, després. O sigui, com és a través de les limitacions i prenent-les en sèrio, cada cop es poden generar noves condicions de possibilitat. No, és el típic de, amb un instrument, el virtuosisme prové d'una limitació. Vull dir, la guitarra és fascinant perquè té 6 cordes. No, si poguessis tocar qualsevol nota amb una corda, no hi hauria la... És a dir, l'home, quan ens posem unes limitacions, és a dir, només pots cuinar amb 4 ingredients, apareix un plat de menjar, diguéssim, brillant. Sí. Però si tu tens tot, no acabes fent res.
Ja acabem amb 3 coses. La primera, ja saps que últimament, mira, t'ho trec molt perquè et surt a col·lació, però la setmana passada vaig anar a veure al teatre una obra espectacular que recomano moltíssim, que estan fent al Teatre Lliure de Gràcia, i que, per cert, demà vindrà en aquest estudi a Gata-roca a parlar-ne, que és l'imperatiu categòric, que és brutal. Jo crec que t'encantaria, Leo, de veritat. Si la pots veure i en parlem de tot plegat, genial. És una passada d'obra. 2. A mi m'agradava molt un grup valencià que feia música, que deia allò de no et limitis a contemplar aquestes hores que ara venen, baixa al carrer i participa. Crec que és una mica... mètode de resum del que hem tractat avui. 3. A tu t'agradava Manel, no?
Sí, i tant.
Acaba de venir Guillem Gisbert en aquest estudi. Has escoltat el disc ja o no?
Però l'ha tret dia.
Sí.
El va treure ahir.
Dia 3.
Dia 3, ostres, vaig escoltar els 2 singles.
Sí.
Però no, clar, el dia 3 quin dia era? Era divendres?
Era diumenge.
Ah, sí? Ah, uf, ja, era diumenge. Era no, clar, mentre aterrisco ara.
Jo diumenge ja estic pensant altres tipus de filosofies.
No, el diumenge sí que la parra, jo.
Val, doncs mira, perquè no estiguis a la parra, segur que aquesta no l'has sentit, es diu El General Lluna i sona així. Gràcies, Leo.
Apa, li un plaer.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.